Molt bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa. Som divendres 26 de gener de 2024. Comencem 3 hores de ràdio de magazín en clau Alt i Baix Penedès, que capitanegem des de Ràdio Vilafranca. I us saludem Marc Pujol i Àlex Santamaria, que s'encarregaran del control. I qui us parla, Sílvia Delgado. És divendres i començarem amb la previsió meteorològica per al cap de setmana, que d'aquí uns minuts ens acosta el Marc Paredes. Tot seguit els esports, una prèvia ràpida dels partits més destacats del cap de setmana i l'entrevista avui amb Sergi Calatayud del Club Runners del Vendrell per presentar la 9a edició del Gran Premi de Marxa del Vendrell que es disputa aquest diumenge. A 9:45 ja serem de tornada d'aquests esports perquè als estudis cedim el micro als serveis informatius perquè ens expliquin l'actualitat d'aquest matí de divendres a les nostres comarques. Després d'aquest primer flash informatiu, que dura uns 5 minutets, parlem amb l'alcalde de Santa Oliva, amb Cristian Martínez, a la roda d'alcaldes i alcaldesses. Obrirem la segona hora a les 10:06, tot parlant del Kit Digital, aquest programa d'ajudes per a empreses i autònoms que es presten municipis de menys de 20.000 habitants. Ens explicaran com digitalitzar, gràcies a aquest kit, la Marta Castells, del Servei de Promoció Econòmica i Ocupació de Sant Sadurní, i l'assessor tecnològic Víctor Blanco. A 10:45, de nou parem 5 minuts per escoltar l'actualitat dels nostres municipis al flash informatiu. A 11:15, primera cita amb el món del treball a càrrec de l'assessor laboralista Miquel Rosso, amb qui ens retrobem aquest 2024. Hi ha moltes coses a abordar: la reforma del subsidi, l'increment del salari mínim interprofessional, la reducció de la jornada laboral i més coses que aniran sortint. Obrirem la tercera hora a les 11:06, després del butlletí, amb el Marc Compte per parlar de cinema. Hi ha molta teca. Tenim les nominacions als Oscars i les crítiques que els acostumen a acompanyar perquè ningú queda satisfet. Tenim avenços de pel·lícules que es preparen i, és clar, hi ha les estrenes de la cartellera, destacant la pel·lícula, la segona pel·lícula més nominada a aquests Oscars, Pobres criatures, de Yorgos Lanthimos. Però n'hi ha més, eh? La repassarem amb el Marc. A 11:45, de nou cita amb l'actualitat, aquests 5 minuts que serveixen per saber què està passant aquest matí de divendres a l'Alt i al Baix Penedès. Serà el darrer flash informatiu d'aquest divendres. I per acabar, un parell de propostes de cap de setmana a l'agenda al detall. D'una banda, el concert de gospel a càrrec d'Etno Sons i el cor de gospel d'Abrera, que tindrà lloc demà a la Fassina de Can Guineu, a Sant Sadurní. I de l'altra, una exposició que obre portes aquest vespre a Vilafranca, a la Sala dels Trinitaris, a càrrec de la jove artista penedesenca Clàudia Carbó, que es titula Cru Cruel. Així transcorreran a partir d'ara fins les 12 aquestes 3 hores de ràdio de Penedès en xarxa que esperem compartir amb tots vosaltres.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
El temps.
Gaudim d'uns migdies primaverals, tot i que el matí fa frescota. La cosa seguirà així. Què passarà aquest cap de setmana? Ens ho explica el Marc Paredes. Bon dia.
Molt bon dia. Doncs sí, més o menys seguirem amb aquesta mateixa tendència. Ahir ja vam batre alguns rècords de temperatura. De les estacions que hi ha al Penedès, només una es va assolir un rècord. En aquest cas va ser el Montmell, amb 24 graus. Per tant, una autèntica barbaritat per ser finals de gener. Però és que avui podríem tornar a repetir la mateixa situació. Veurem si avui assolim rècords. Jo ho veig molt difícil, perquè avui les temperatures tendiran a baixar una miqueta, però el prelitoral es mantindran força altes si fa o no fa com ahir. Per tant, repetirem valors de 20, 21, 22, 23 graus en molts punts del Penedès, excepte les terres de Ponent, que allà on la boira és persistent sí que fa un fred d'aquests de cru i rigorós hivern. Per tant, es nota que tenim un país de molts contrastos. De cara al cap de setmana ja podem anunciar que l'ambient serà del tot primaveral. Continuarem amb aquestes altes temperatures, tot i que tendiran a baixar una miqueta, però les matinades continuaran sent relativament fredes o suaus. No tindrem valors negatius, ni molt menys, perquè no glaçarà enlloc, però sí que haurem d'abrigar-nos. Si et sembla, ara fem un petit repàs a les temperatures actuals, i és que ara s'està notant que a mesura que avancin les hores aniran pujant aquestes temperatures, perquè tenim 6 graus a Vilafranca del Penedès, uns 6 o 7 també a Sant Sadurní d'Anoia, a Sant Martí Sarroca 6,2, o a Canaletes, per exemple, a Mediona tenim 5,3. Per tant, a mesura que avancin les hores, aquestes temperatures encara s'enfilaran molt més, unes temperatures actuals que són francament altes per l'hora que és, i a més tenint en compte que 25 de gener és quan hauria de fer més fred. Però en qualsevol cas, com diem, de cara al cap de setmana mantindrem aquest ambient primaveral, marcat per el sol, per l'estabilitat, alguns núvols alts i prims que entelaran el cel i cap més conseqüència, i a mesura que avanci la setmana sí que tindrem un temps més ennuvolat, però mantenint aquest anticicló acompanyat d'altres pressions i, per tant, sense precipitacions. Haurem d'estar pendents els propers dies o setmanes per veure si algun gir en els models, perquè, de moment, és que no veiem les precipitacions enlloc, enlloc.
Doncs res, gaudirem d'aquests migdies primaverals. Gràcies, Marc Paredes.
A vosaltres, bon dia.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Els esports. Aquests minuts esportius dels divendres ens ajuden a planificar l'agenda amb els partits més destacats del cap de setmana en clau Penedès i ens apropen una conversa. Avui amb Sergi Calatayud, del Club Runners del Vendrell, que ens presenta el 9è Gran Premi de Marxa del Vendrell que se celebra aquest diumenge. Arrenquem motors, doncs, a Ràdio Sant Sadurní, saludant l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs, com bé dius, arrenquem ja aquesta prèvia esportiva pel cap de setmana, com sempre, en clau Penedès. I comencem amb el futbol, i és que el Vilafranca, en zona de descens, rebrà diumenge la Rapitenca a 1:15 del migdia a la 18a jornada del grup 5 de la Tercera Federació. I ja en hoquei patins, aquest cap de setmana es disputa la 16a jornada de la Parlem Hoquei Lliga, que obrirà demà el Noia a 8:15 del vespre, rebent el Girona. Ho fa després de l'eliminació de la Europe Cup i contra un Girona que és, a hores d'ara, l'únic equip que l'ha guanyat aquesta temporada en la competició domèstica. El Calafell, per la seva banda, i encara recuperant-se del partit europeu d'ahir amb l'Sporting, rebrà diumenge a les 6 de la tarda al Caldes. I en el grup nord de l'Hockey Lliga Plata, on hi tenim a Vilafranca i Vendrell, arrenca la segona volta amb un Vendrell-Vic demà a les 7 de la tarda, un partit molt interessant entre el segon i el tercer classificats del grup, i mitja hora més tard, a 8:15 del vespre, el líder, el Vilafranca, viatjarà a Galícia per enfrontar-se al Dominicos. I després d'aquesta prèvia esportiva anem ja fins a Domenys Ràdio per apropar-vos una cita destacada en l'agenda atlètica, una cita que arriba aquest diumenge, el 9è Gran Premi de Marxa del Vendrell, que a més se celebra de manera paral·lela amb el Campionat de Catalunya. Una cita que ens apropa la Lourdes Meroño. Lourdes, molt bon dia.
Molt bon dia, Eli. Doncs efectivament, 9a GP Marxa del Vendrell i per això ens acompanya el Sergi Calatayud, ell és secretari i responsable tècnic del Club Runners del Vendrell. Molt bon dia, Sergi, com estàs?
Hola, bon dia.
Bé, tot a punt, 48 hores que queden per aquesta novena GP marxa i explica'ns una mica com serà i com anirà.
Doncs sí, ja ho tenim tot a punt. És una prova federada que es fa als barris marítims de Coma-ruga i Sant Salvador. I és una prova de marxa en la qual pues, en un circuit d'un quilòmetre doncs es fan les diferents proves, entre elles els campionats de Catalunya de 20 quilòmetres marxa, absolut i sub-23, i el campionat de Catalunya sub-18 i sub-20. Mm-hmm.
Com va sorgir que féssiu aquesta GP marxa? Són 9 edicions, entenc, no?
Sí. Aquest any ja és la 9a edició i, de fet, des del 2020 fins ara hem anat encadenant cada any el campionat de Catalunya. Uh-huh. És un circuit molt pla, molt ràpid i que als atletes els hi agrada molt, i d'aquí que un any rere altre pues, per aquestes dates, finals de gener, principis de febrer, doncs organitzem aquesta prova.
I com estàs en la valoració de quanta gent hi ha apuntada?
Doncs aproximadament tenim unes 200 persones, 200 participants entre les diferents proves. S'ha de tenir en compte que hi ha el Campionat de Catalunya, com us deia, el màster, i a més també hi ha els 5 quilòmetres de categoria màster, i després hi ha les proves de promoció que formen part del Gran Premi, amb la qual cosa pues, esperem un matí de molta participació i amb molt ambient.
Uh-huh. A banda d'això, des del Club Runners, m'imagino que no atureu. I teniu alguna coseta en marxa o no, encara?
No, aturar-nos no ens aturem. Ara bueno, pues, tenim aquí davant això, l'organització d'aquest campionat, però a nivell esportiu doncs, també tenim diferents fronts oberts, hi ha gent que està participant en els criteris de llançaments del campionat de Catalunya, per una banda, gent participant en pista coberta, i després tenim el grup dels adults que estan preparant també el Marató de Sevilla, que és a mitjans de febrer.
Déu-n'hi-do, no? Molt bé. I a banda, aquesta setmana coneixíem una cosa molt xula, que no sé si ens vols explicar, i com podríem ajudar a aconseguir una fita. Explica'ns-ho tu, va.
Va. Doncs sí, bueno, una cosa que ens fa moltíssima il·lusió, perquè és un atleta que es va formar en el club des de ben petita, que és la Griselda Serret, i que precisament participarà en aquest Gran Premi de Marxa en la modalitat de Campionat de Catalunya, en el sub-18, sub-20. I la notícia és que la Federació Espanyola d'Atletisme l'ha nominat com una de les 5 millors atletes de la temporada passada en la seva categoria, en la categoria sub-20. Els mèrits que va fer la temporada passada, entre d'altres, doncs, campiona d'Europa de marxa per equips, cinquena en aquest mateix campionat a nivell individual i setena en el campionat de 10 quilòmetres marxa a l'aire lliure. Llavors, aquesta nominació, doncs, el fet de que pugui arribar a ser la campiona o la millor atleta del 2023 en categoria sub-20, doncs va a votació. Llavors, a la web de la Federació Espanyola d'Atletisme hi ha un enllaç i jo convido a tothom a que la voti amb ella i que es pugui emportar aquest premi.
Déu-n'hi-do, a més, banyarenca, és a dir, que és veïna meva, I molt contenta perquè, a més, la mare també és una crac, que és la Carolina Menéndez, que aquí al programa la coneixem, i molt, amb la Carolina, no?
Sí. La veritat és que, home, per Banyeres del Penedès, una població petita pues, que tingui dues atletes d'aquest nivell, doncs ha de ser motiu d'orgull.
Déu-n'hi-do. Això us esperàveu o és per resultats, no? Com deies?
Sí, és per resultats i la veritat és que no sabíem res. Ens vam emportar la sorpresa al veure la nominació. És veritat que havia fet una temporada espectacular, perquè a part dels resultats que us dic a nivell estatal, també ha sigut 3 vegades campiona d'Espanya aquest any, en els 3 campionats d'Espanya, en ruta, a l'aire lliure i al campionat d'Espanya d'hivern. Uh-huh. I, bueno, doncs, no perquè hagi estat una sorpresa, no era una cosa que no entrés dintre de les nostres quinieles, era una possibilitat i s'ha materialitzat amb aquesta nominació.
És la primera vegada que el Club Runners té un nominat així per la federació?
Sí, és el primer cop que... La veritat és que ella és l'atleta que ens va obrir tots els camins perquè després d'altres ho tinguin un palet més fàcil. I, bueno, va ser la primera campiona d'Espanya. Després hem tingut altres medallistes a nivell estatal i ha sigut la primera atleta internacional que hem tingut en el club, que s'ha format en el nostre club, i ara aquesta nominació. Llavors, doncs, bueno, esperem que això, que sigui l'obertura d'una porta, que altres atletes que després van creixent dintre del club ens la puguin aprofitar també.
Clar, i també que es puguin emmirallar, no? Tenir una campiona jove, perquè ara Griselda no sé quants anys tindrà, 17?
18 anys, sí.
És a dir, que porta molts anys, perquè jo me'n recordo de fa molts anys que la vaig seguint, no? I que també els que van al club vegin que poden arribar a ser com ella, m'imagino que això és molt important per vosaltres com a club.
Doncs sí. Home, tenir... Veure aquestes referències, no? Que és un club que no es tanca cap porta i que, bueno, pues amb la feina, l'esforç de l'atleta i els coneixements dels entrenadors i el seguiment, doncs, que es pot arribar a qualsevol fita, doncs per nosaltres és molt important, perquè després els petits, pues, bueno, la coneixen perquè la veuen tots els dies per allà per la pista, entrenant, i clar, és com tu dius, no? Un mirall, una referència, un... Home, si ella hi ha arribat, per què no hi podem arribar la resta?
Clar. És important això pels més petits. Parlàvem per la Sant Silvestre, tu i jo, en aquest cas per un altre mitjà de comunicació. Quina valoració en feu del 2023? Ara que ja tot just hem començat el 2024 pel que fa aconseguir una fita que era molt important per a vosaltres, que ja tenia aquestes pistes d'atletisme, per fi. No sé com ho valores tu com a responsable tècnic.
Per nosaltres, el 2023, i sobretot des del setembre, ha sigut un abans i un després. Al setembre les pistes les van acabar a l'agost de l'any passat i al setembre vam poder tornar al nostre hàbitat natural a entrenar. Pues, havia sigut un any molt complicat la temporada anterior, en la que havíem estat entrenant, doncs, en patis d'escoles d'aquí del Vendrell, pel carrer, al voltant d'un polígon industrial o anant a altres pistes properes com poden ser Torredembarra, a la qual li agraïm moltíssim que ens hagués ofert la possibilitat, doncs, de poder fer-la servir de tant en tant, però no és la manera d'entrenar. O sigui, tenir les pistes ara mateix, des del setembre, tenir un lloc fixa on pugui entrenar, amb unes condicions boníssimes, al ser una pista nova, sobretot per tot el que són les proves tècniques, llançaments, salts, tanques, en els quals, prèvia a tenir la pista, doncs, ens costava molt desenvolupar-nos després tècnicament en una pista de tartan, perquè entrenàvem en terra. Doncs ha estat un canvi, un abans i un després total.
I que esperàveu en candeletes també, perquè eren molts anys reivindicant, no, que s'adequés aquesta pista d'atletisme.
Sí. Ho portàvem perseguint durant bueno, pràcticament des de la nostra fundació. Vam fundar el 2012 i des del 14, 15, 16 que ja perseguíem aquesta pista, aquestes millores en la instal·lació. Bàsicament perquè, per posar un símil, o sigui, que ningú que juga a bàsquet juga sense una cistella, ni en un parc públic, sinó que té una pista, un pavelló on poder fer aquest joc, doncs a nosaltres ens passava el mateix, que estàvem entrenant amb unes condicions en les quals era molt difícil tècnicament desenvolupar-se. I creiem que això ens donarà un plus ja per tot el que són els entrenaments i, a més, serà un reclam també a nivell de promoció, als nens, doncs el mateix entrenant amb una pista en condicions que entrenant un descampat. I ja ho hem començat a notar aquest any amb la pujada de llicències, amb més nens inscrits a l'escola d'atletisme i que esperem que sigui un continu i que vagi a més.
Doncs sí, la veritat és que em consta que heu tingut un reclam prou important i que molts nens i nenes i adults s'estan fixant, no, en el Vendrell com a lloc per anar-hi en comptes d'altres que fins ara tenien com a opcions. Sergi, una última coseta. Lliga Trail, la Lliga Tarragona Trail, que fa uns dies, fa una setmana, em sembla que ja es van anar a donar a conèixer aquest calendari de l'any 2024, la primera més propera, teniu l'Arbús, el dia 10 de març, i vosaltres, com sempre, el 16 de juny, per aquelles dades, no?
Sí, sí, sí. Nosaltres, bueno, mitjans de juny ja és la data en la que tenim estipulada aquesta prova i, bueno, a vegades el 16, el 17, el 18, depenent de com caigui, però la tenim marcada ja en el calendari. És una prova que ja que ens fa molta il·lusió fer i, a més, perquè tenim una part de la secció, abans us comentava que tenim gent preparant la marató de Sevilla, però dintre d'aquest grup hi ha un grupet molt aficionat a la muntanya. A més, aquest any anterior, com a club, doncs hem guanyat la segona posició dintre de la Lliga Trail Nord i aquest any anem a per totes ja per la primera posició i a fer un gran trail perquè el Vendrell també sigui una referència en aquest sentit.
Clar que sí. Sergi, com sempre, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Endavant amb aquesta novena GP marxa de diumenge i esperem que la Griselda, denominada passi a ser l'escollida, la campiona total.
Tant de bo, tant de bo.
Moltíssimes gràcies, una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Penedès en xarxa. El magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 9:15, us oferim les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Comença l'obra d'una residència per a gent gran a Calafell. El nou equipament segueix la tendència que s'està imposant a moda d'habitatges per a persones que poden valer-se per si mateixes i que comparteixen uns espais comuns com el menjador o el gimnàs. La construcció d'una residència a Calafell és una històrica demanda. Són moltes les persones que jubilaran a Calafell per la qualitat de vida, però que es plantegen que en un futur poden requerir una atenció. De moment, han començat
començat amb el moviment de terres. A Catalunya farien falta 11.000 places de residència per arribar a una ràtio de 5 per cada 100 persones majors de 65 anys. El nou equipament, amb 120 places, es fa en la zona de la Masia de la Sínia i comptarà amb una part per a persones amb discapacitat intel·lectual. A la Masia de la Sínia ja hi ha un centre de dia. Una de cada 10 persones pateix assetjament a la feina i la majoria de víctimes són dones immigrants. Un de cada 10 treballadors ha patit en algun moment de la seva trajectòria professional assetjament laboral a Espanya, segons dades de la Unió Europea. Darrere d'aquesta xifra, sovint silenciada, s'hi amaga molt de patiment per part de la víctima. Els experts recomanen trencar barreres i assessorar-se amb professionals. Des del Servei de Benestar de l'Institut Català de la Salut van detectar que hi havia moltes derivacions a psicologia per ansietat, malestar emocional lligat amb l'àmbit laboral. És per aquest motiu que van crear grups de gestió laboral. Va ser aleshores, quan havent detectat la mancança en aquest grup, van decidir fer la coordinació amb el col·lectiu Nou Assessoria Jurídica Laboral de Vilafranca per oferir als pacients el punt de vista legal i resoldre possibles dubtes. Les parades del bus urbà de Sant Sadurní incorporen una nova senyalística. Moventis, divisió de transport col·lectiu de persones de Moventia, en col·laboració amb el, i amb el suport de l'Ajuntament de Sant Sadurní, ha implementat una tecnologia de senyalística per millorar l'accés a la informació del servei urbà de transport de la ciutat a persones en situació de discapacitat visual i també per la ciutadania en general. El nou sistema integrat de l'aplicació mòbil de Moventis té com a objectiu solucionar les dificultats a les quals s'enfronten les persones en situació de discapacitat a l'hora d'utilitzar la senyalística habitual. Mitjançant un escaneig del dispositiu mòbil a llarga distància i sense enfocament, amb possibilitat de moviment i de lectura múltiple d'uns codis situats a les parades d'autobús, s'ofereix una major autonomia per conèixer amb precisió la situació de la parada i la informació necessària sobre la localització del bus o l'hora de pas, entre d'altres. I acabem aquest flash informatiu parlant-vos de la Festa Major d'hivern de la Ràpita. La festa començarà aquest dissabte al matí amb la primera edició del torneig del Bitllot, una passejada guiada pels indrets més emblemàtics de la història de la Ràpita i un espectacle infantil al Centre Cultural i Recreatiu Rapitenc. Al vespre, la mateixa societat acollirà el sopar de germanor i un ball de Festa Major. L'endemà diumenge el programa començarà amb la missa en honor a Sant Raimon de Penyafort, amb la participació de la coral L'Amistat i una exhibició folklòrica en acabar l'ofici amb els gegants i gegantons, el ball de panderetes, el ball de diables, les espurnes i el ball de diables de la Ràpita. Els actes de Festa Major acabaran diumenge al vespre amb la representació de l'obra Veniter a càrrec de la companyia L'Escorça Teatre de Sant Joan de Mediona, inclosa dins la roda de teatre de l'Alt Penedès.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 2:15. Com cada 15 dies, parlem amb els alcaldes de les nostres comarques. Avui la Lourdes Meronyo, des de Domenys Ràdio, conversa amb l'alcalde de Santa Oliva, Cristian Martínez.
Efectivament, Sílvia, avui ens acompanya aquesta roda d'alcaldes el Cristian Martínez, alcalde de Santa Oliva, que vam tenir precisament aquest dimarts a la roda política. Molt bon dia de nou, com estàs?
Molt bon dia.
Avui canviem totalment. Dimarts parlàvem de seguretat, no?, en els diferents municipis d'aquesta roda política. Aquesta secció ve més a ser una mica, doncs, a posar sobre paper o sobre la taula els temes. Et vas estrenar com a alcalde, malgrat haver guanyat les eleccions anteriors i no poder arribar a aquest mandat. Primer de tot, com va ser l'experiència de guanyar i del final poder fer un equip de govern?
Bé, doncs, l'experiència molt bona. Sempre, no? Sempre que et presentes a les eleccions, doncs, la teva, no? La fita és intentar guanyar i que els veïns i veïnes et donin el màxim recolzament. Per tant, molt, molt contents de que el 2019 vam guanyar les eleccions i el 2023 vam tornar a guanyar encara amb més suport, no? I, bueno, i al final vam poder conformar govern i la veritat és que, bueno, molt contents de poder tirar endavant tots els projectes que tenim, bueno, que tenim per Santa Oliva.
Després de quasi 7 mesos de mandat, quina valoració en fas?
Doncs la valoració que faig és molt positiva, la veritat. Estem molt satisfets, sí que és veritat que sempre vols més, no? Sempre voldries, doncs, un tema que potser et costa 3 mesos tirar endavant, doncs que fos més ràpid. Però, bueno, ja sabem, és el que parlàvem abans de la burocràcia, no? De l'administració pública, però, bueno, la valoració és molt, molt positiva.
Tu, com a regidor a l'oposició, també treballes per l'administració pública. No et sorprenen, no?, aquests temps pos que són tan lents, tan burocràtics, però des que ets alcalde, com ho vius? Perquè, clar, una cosa és veure-ho des de l'oposició, l'altra com a feina teva, i ara com a alcalde que vols dur a terme coses i que vegis que és més lent del que voldries, no?
Bueno, jo crec que el portar ja uns quants anys, no? Perquè porto des del 2011 sent regidor, he estat a diferents bandes, tant a l'oposició com al govern, i la meva vida professional també, doncs, soc tècnica a un ajuntament i, per tant, aquests procediments de l'administració pública ja els conec, no? El que passa que sí que és veritat que, clar, que a vegades desesperen una mica, no? Perquè, bueno, procediments que potser podrien ser més curts s'allarguen i, bueno, i a vegades és això que dèiem, no? Que coses que podries fer potser o t'agradaria fer en un mes, doncs portes 3 mesos, com per exemple ara la substitució de les llums del camp de futbol. Uh-huh. Les estem substituint per bombetes LED i la veritat és que costa perquè portem 3 mesos amb dues torres, amb els focus fosos, i clar, una cosa privada diries demà que vinguin i ho arreglin.
Exacte.
I aquí portem ara el tècnic, ha de fer l'estudi, ha de fer la licitació, coses que, bueno, que el procediment marca i per tant s'ha de fer i correcte, no? Però vull dir que són coses que s'allarguen i potser a vegades la gent això no ho acaba d'entendre, no? No ho entenem nosaltres a vegades. Doncs clar, la gent a vegades diu, ostres, és que porta 3 mesos fos ja, però és que ja, això té un procediment. Però bueno, és l'administració pública i fem el que podem.
Vas renunciar a la teva feina, no sé si has demanat excedència,
sí, sí,
per tal de poder arribar a tot el que comporta ser alcalde d'un municipi relativament petit.
Sí, sí, vaig demanar, com sóc funcionari, vaig demanar una excedència allà a l'Ajuntament on treballo i per dedicar-me plenament a aquests 4 anys a l'alcaldia, no?, a l'Ajuntament de Santa Oliva, que hi ha molta feina a fer i la veritat és que, bueno, que és el càrrec és les 24 hores i, per tant, dedicació plena i exclusiva.
Fa uns mesos que vau aprovar pressupostos, sí, per aquest any 2024, em sembla que vau ser dels primers o dels primers de la comarca. Com són aquests pressupostos per aquest any?
Doncs sí, com bé deies, el dia 16 de novembre vam aprovar inicialment el pressupost i el 20 de desembre ja els teníem definitivament. Per tant, hem iniciat el 2024 amb el pressupost en actiu, no? I això és una fita important i que, bueno, que estem molt, molt contents i satisfets. Les principals, el pressupost ascendeix a 4.120.000 euros aproximadament, i dins d'aquest pressupost s'inclou la inversió, la primera fase, com si diguéssim, de l'ampliació de l'escola, la parellada. S'inclou la creació del servei d'agents municipals, que vam parlar el dimarts sobre seguretat.
Sí.
I s'inclou diversos serveis nous, per exemple, també volem tornar a posar en marxa el Cau de l'Oliva, que és l'espai jove de Santa Oliva, per joves i infants. Volem tirar endavant diferents projectes que tenim al programa i de nous que van sorgint i segons les necessitats del municipi doncs anem afegint al projecte i programa que vam presentar a les eleccions i que és el que volem desenvolupar.
l'escola aparellada també és una reivindicació de fa molt de temps. Aquesta ampliació sembla que al final veurà la llum, no?
Això sembla. El 2018-2019, el conseller, que aleshores hi havia d'educació, es va comprometre a tirar endavant l'ampliació. I des d'aleshores, bueno, s'ha fet diferents, bueno, el projecte, la Generalitat, bueno, fa les rectificacions que han correspost i que encara estem en ello, i ara ja esperem i desitgem que l'última correcció que hem fet sigui la definitiva, perquè han anat sortint diferents elements i, bueno, i una ampliació que havia de costar inicialment 1.200.000, si no recordo malament, ara ja anem per 2 milions d'euros.
Déu-n'hi-do.
I del qual l'Ajuntament està assumint una part important que arriba quasi als 500.000 euros. Que, bueno, aquesta és una altra reivindicació que tenim com a municipi, però bueno, el que volem, tant l'anterior equip de govern com aquest i els històrics, perquè això portem més de 20 anys batallant, és que Santa Oliva tingui una ampliació, una ampliació que es mereix de l'escola, perquè, bueno, perquè creiem que toca i que és de justícia que tinguem aquesta ampliació.
Déu-n'hi-do, si abans parlàvem de la lentitud de la burocràcia, ja quan topem amb Generalitat i altres estaments superiors ja és increïble. Anem a un tema molt actual que aquesta setmana sentim a parlar, tema sequera. Aquí al Baix Penedès estem amb aquest semàfor vermell. Com ho afronteu des de Santa Oliva?
Bé, des de Santa Oliva estem donant a terme totes les accions que podem fer i que des de fora l'ACA també ens assessora, no? I la Generalitat així també, bueno, els diferents estaments. Una de les primeres coses que vam fer és, aquest any, bueno, l'any 2023, per primera vegada l'ACA va treure unes subvencions en baixa, que bàsicament baixa vol dir la red d'aigua dels carrers. I llavors vam sol·licitar l'import màxim que li pertocava a Santa Oliva, que eren uns 300.000 euros per poder fer arranjaments a la xarxa. Actualment el rendiment de la xarxa és d'una mica més del 50%, per tant és urgent fer actuacions dirigides a millorar la xarxa, perquè clar, estem perdent quasi la meitat de l'aigua per la xarxa, això és inassumible, i més en aquests moments amb la sequera que tenim. Aleshores, una de les seccions va ser aquesta, que estem esperant que l'ACA resolgui. Després, ara estem fent tota la paperassa, com si diguéssim, tot el procediment per tornar a treure la concessió de l'aigua, que l'any 2024 finalitza la concessió a l'empresa que tenim, que presta el servei, l'empresa externa. I dins d'aquesta concessió i amb els plecs de clàusules, doncs hi hauran diferents elements, no? per preservar una mica això, que per mesures d'eficiència d'eficiència de l'aigua i inversions encaminades en això, en millorar la rendibilitat de la xarxa.
De fet, hem vist com a Santa Oliva s'ha fet molta consulta ciutadana i una va en el reglament d'usos, no?, d'aquest servei d'abastament d'aigua.
Sí, tot el procediment de la concessió nova que hem de fer, hi ha tres reglaments i ara estem fent el procés de participació ciutadana perquè els veïns del municipi puguin fer les seves aportacions. És el reglament de clavegueram, el reglament d'usos de l'aigua i després també farem el reglament d'estalvi d'aigua, que és per incentivar, no?, i que la gent utilitzi l'aigua el més possible.
Aquestes consultes ciutadanes les hem vist molt en els darrers 7 mesos. La gent se sent empoderada perquè els hi pregunteu? Són participatius? O encara no està implementada aquesta sensació de que els polítics preguntin a la ciutadania?
Bueno, la veritat és que depèn dels assumptes que preguntis, tens més resposta o menys de la ciutadania. En general, darrerament, des que estem nosaltres, no hi ha hagut gaire participació i això s'ha traduït històricament. Sí que és una consulta que nosaltres apostem per fer-ho, però igualment la legislació també, quan fas una ordenança, t'obliga a preguntar. O sigui, això és un de les etapes del procediment. Però sí que és veritat que hi ha consultes que potser no caldria, però nosaltres apostem per fer-les perquè al final és un reglament que serà per la ciutadania. Llavors creiem que la ciutadania ha de parlar i poder fer les seves aportacions. I per tant és el que ara estem en aquest pas.
Esperem que no, que ens acostumem, no? Sí, estaria, a participar com a ciutadans.
Seria molt, molt positiu.
Perquè vosaltres també tingueu aquests inputs, no? D'alguna manera. O sigui, que eres un problema. Un altre és les escombraries, el reciclatge, que l'any vinent doncs, us veureu abocats, no? A cobrir-ho al 100% i no que vingui d'una altra partida. Com ho esteu portant? Vosaltres vau sortir al Consell Comarcal en el 2019-2020 amb l'anterior equip de govern. En quina situació esteu ara mateix i en quin percentatge de reciclatge?
Sí, com bé has dit, nosaltres, bueno, l'anterior equip de govern va modificar el servei i va canviar a la prestació porta a porta. D'això ara el març farà 2 anys. Per tant, bueno, com bé has dit, la legislació a partir del 2025 obligarà a que els ajuntaments, el cost 100% del servei sigui sufragat amb la taxa de recollida d'escombraries. Com encara tenien temps, nosaltres no hem modificat la taxa aquest any perquè volíem fer un estudi real del cost que té per l'Ajuntament aquest servei. Per tant, aquest any s'ha fet una contractació d'una empresa que va ser la que va posar en marxa el servei i farà l'estudi dels costos reals d'aquest servei per si s'ha de modificar la tarifa. Que des d'aquí el que sí que vull dir és que felicitar els veïns i veïnes per la tasca que estan fent de reciclatge majoritàriament, perquè hem augmentat molt, estàvem al 30% i poc de reciclatge i ara estem més del 60, o sigui que s'ha fet una feina bona per part dels veïns i veïnes, però sí que també vull dir que cada dia la brigada municipal recull moltíssimes bosses de brossa escampades pels carrers. Aleshores, això, clar, això és impropis i el cost que això té per l'Ajuntament també va dins del servei de recollida d'escombraries. Per tant, que no ens sorprengui si després resulta que el cost s'incrementa moltíssim per aquesta gent incívica que tira les bosses al carrer i això es tradueix en que s'hagi d'augmentar la taxa. Per tant, saps? M'agradaria incidir en aquest aspecte perquè, clar, la gent està fent bona feina majoritàriament, però aquesta recollida que es fa de bosses de brossa pel carrer, per papereres, o sigui, llançades...
Per vale? Carreteres, fins i tot.
Sí, per carreteres, fins i tot. Això, clar, això va a impropis. I, per tant, això té un cost elevadíssim, perquè la Unió Europea doncs, ha posat aquest cànon, que cada any serà més car, no? És com, no és ben bé una sanció, però sí que és no? un import elevat perquè la gent s'ha de conscienciar de cada reciclar. I, aleshores, bueno, doncs això per l'Ajuntament representa un cost molt elevat del servei. I vull deixar-ho, no? Vull fer constància d'això perquè la gent ho ha de saber, això, que el que es recull del carrer genera un sobrecost molt elevat a l'Ajuntament. I, per tant, això va dins de la taxa de recollida d'escombraries i hem de ser tots conscients.
De fet, últimament es veu molt això, perquè fins i tot ho veiem per carreteres, no? Carretera l'Arbosa a Llorenç, aquesta sembla una emprenyamenta que la gent ho llenci per la finestra i hi havia un regidor del Vendrell que em deia que s'ha posat de moda el turisme d'escombraries.
Sí, efectivament. Nosaltres hem, entre ajuntaments, l'Ajuntament de Banyeres i l'Ajuntament d'Albinyana...
Són els que encara no tenen aquest servei porta a porta, no?
Clar, nosaltres, per exemple, hem rebut queixes, no?, el malestar d'aquests ajuntaments, cosa que entenc perfectament, perquè molts veïns, sobretot, en aquest cas, de les Pedreres, que van al molí de Blanquillo, i de no sé si del nucli o d'on és, a Saifores. I llavors hem rebut queixes d'aquests ajuntaments que no han vist augmentat escandalosament, no?, les bosses de brossa que hi ha en aquests contenidors i que, clar, que tampoc estaria bé, però bueno, si encara es fes un ús correcte, però és que ho deixen tot per allà escampat i llavors, pues, clar, tenen uns problemes amb els veïns que jo entenc perfectament. I llavors, bueno, al final tots ens hem de conscienciar que el reciclatge no és una cosa per gust, que al final és una cosa necessària, que hem de, no?, perquè això, si no, amb el canvi climàtic, amb tot, al final els recursos no es poden utilitzar, sinó que al final hem de ser conscients de que o ens conscienciem tots i reciclem, o és que això serà inassumible. Després hi ha les àrees d'emergència, el polígon Torrent, el molí del Serra i el nucli, a la zona esportiva. Nosaltres volem fer un a dins del barri de les Pedreres i un altre al barri de Sant Jordi, perquè entenem que la gent, per exemple, del barri de Sant Jordi, fer 2 quilòmetres i han de llançar qualsevol escombraria que no han pogut treure pel que sigui, doncs és una cosa que és lluny, han d'agafar el vehicle i tot. Però intentarem posar les facilitats les màximes, però també demanem una corresponsabilitat dels veïns, no?, en fer correctament el reciclatge, i amb això estem.
Déu-n'hi-do, anem a parlar més aviat de canviem una mica de terç, per anar al tema de, no sé si dir promoció econòmica, o en aquest cas teniu sòl industrial,
sí.
Teniu, diria que el compartit, no?, amb el Vinyana, que seria...
Tenim la Mancomunitat de l'Alborna, que és la zona d'Idiada.
Correcte.
Que està, sí, que està al terreny d'Idiada, comprèn Santa Oliva, la Bisbal, Banyeres i el Vinyana. I després tenim el polígon de l'Alborna pròpiament, que és la Santa Oliva, i, bueno, i l'altra zona, que és la Bisbal.
En quin estat saludable estan? Tenim algunes naus buides? Com estan?
Bueno, ara mateix està bastant ple tot, perquè hi ha algunes naus que s'estan interessant, i nosaltres des de l'equip de govern el que volem tirar endavant és tenim una parcel·la davant d'Idiada, que ja s'ha intentat posar a la venda en diferents moments i no ha estat factible, i ara el que volem és tirar endavant aquesta venda més per augmentar la superfície de polígon, en aquest cas d'una nau industrial o el que es vulguin, perquè hi ha hagut diferents, bueno, empreses que s'han vingut a interessar, va preguntar a l'Ajuntament, i llavors la nostra voluntat és això, treure la venda a la parcel·la per si hi ha alguna empresa, com sembla, interessada, doncs que es pugui ubicar en aquest polígon.
I tenir també més sòl industrial,
sí,
no?, en aquest cas.
Sí.
En el polígon hi havia, ara et preguntaré perquè no ho sé, hi havia el Mercadillo. Va patir diverses situacions.
Molí d'en Serra.
En quin moment està el Mercadillo? Perquè sí que durant molts anys va ser un
referent,
dels punters, sí, sí, no?, que hi havia. Després va... No sé què va passar. Es va intentar retornar aquest a ser un altre cop un referent, no es va aconseguir. En quin moment esteu ara?
Doncs ara estem en fase d'estudi, com si diguéssim. Ara estem, ahir precisament, ahir dijous, vam anar a una reunió amb un altre ajuntament que té un mercat potent, perquè el que estem és agafant idees, diferents idees, de com a veure com podem tornar a potenciar aquest mercat i dinamitzar-lo. Perquè, bueno, l'anterior equip de govern va intentar tornar-lo a posar en marxa, i la veritat és que, bueno, no ha estat, el resultat no ha estat el que s'esperava. I bé, i nosaltres ara estem això, no?, en fase d'anar a diferents municipis, a parlar amb diferent gent, a veure com a veure com ho podríem dinamitzar i les modificacions que hem de fer, si hem de modificar l'ordenança, si hem de modificar alguna cosa de l'espai, o sigui, estem en aquest punt. Però la nostra voluntat és tornar a que el mercat torni a ser aquell referent que era.
Seria per tornar al mateix lloc,
sí,
entenc, no?
Sí.
Seria entre l'Avancin, era el Capravo...
Sí, en aquell lloc. Sí, sí.
Déu-n'hi-do. Sí, sí, és que, a més, vau tancar, no sé si va ser a la vegada Cabanyeres, i es van quedar dos que havien estat punters, es van quedar, doncs, en aquell impàs
que
s'ha d'estudiar i veure com...
Sí, perquè el que tenim clar és que no volem... Podríem dir, mira, posem-ho en marxa de tal manera. No, o sigui, volem primer tenir les bases ben fetes o intentar que estiguin ben fetes, no? En el sentit de bueno, doncs això, estudiar una mica, no?, la idiosincràsia de cada mercat i llavors, pues, amb la que tenim nosaltres, pues, poder fer una cosa que diguis, bueno, després funcionarà o no, però almenys que sigui una cosa treballada. I amb això estem. I llavors, pues, bueno, no sé si estarem 3 mesos, si estarem 6 mesos, però la nostra intenció és això, que torni a ser el referent i dinamitzar-ho de tal manera que sigui interessant pels paradistes per poder venir i tornar aquí a Santa Oliva.
Parlant de comerç, de promoció econòmica, s'ha fet molt en els darrers temps per incentivar, no?, aquestes botigues que hi ha a Santa Oliva. S'ha fet diverses fires que han funcionat molt bé.
Molt bé.
Suposo que contents, no?
Sí, sí, estem molt contents de la feina feta, sobretot per les organitzadores, que són estupendes i amb moltes ganes. I bé, i nosaltres, màxima col·laboració i ojalà que en comptes de dues siguin 3 o 4 les que siguin. O sigui, hem de potenciar i dinamitzar Santa Oliva i el nom de Santa Oliva i amb això estem.
Ens queda un minut i mig escàs. Et cedeixo la paraula perquè expliquis o projectes o quines sensacions tens com a alcalde novell, entre cometes, al capdavant de Santa Oliva.
Bé, doncs jo aquests 7 mesos i escaig que he estat d'alcalde, la veritat és que estic molt, molt content i satisfet, no?, de la resposta de la ciutadania. Estic molt content, la veritat, com he dit. Vull remarcar que les entitats de Santa Oliva, que són la vida del poble al final i de tot el municipi, considero com que tornen a dinamitzar-se, que aquests anys han estat dinamitzades, no? Però no sé si ha estat la pandèmia o què ha estat, però estaven més, no tan dinamitzades com ara. Els veig amb ganes de fer activitats i això, la veritat és que estic molt content i tot l'equip de govern estem molt contents i posant totes les facilitats que podem, perquè al final crec que la vida del poble, no? L'equip de govern no el fa, és les entitats i és la gent del poble. Per tant, màxima, bueno, el que necessitin, vaja. Dins dels projectes que tenim, doncs els més importants són un pla que tenim de rehabilitació de carrers, que entren l'asfalt, les voreres, la xarxa d'aigua, com he comentat abans, la posada en marxa dels agents municipals, la implantació de càmeres de lectura de matrícula, diferents inversions i diferents bueno, serveis que volem prestar, l'obertura del Cau de l'Oliva pels joves, i per tant estem treballant en aquests temes i estava segur que surten molts més. I per tant, bueno, ja en una altra ocasió vindré a explicar-te
altres projectes. Cristian Martínez, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Penedès en Xarxa i a seguir treballant com ho esteu fent.
Gràcies a vosaltres.
Estàs escoltant Penedès en Xarxa.